Rieres en el Míbar, l'espai de còmic de Ràdio Nacional d'Andorra.
Me cuentan mis papás que cuando yo nací, papá con ilusión decía siempre así, que hablara pronto yo, tenía un gran deseo, y verme a mí leer los cuentos del TVO. Y ahora el pobre está, que no hay quien lo soporte, porque mi mamá le trajo tres de un golpe. Cuatro somos ya, que pedimos a papá. Yo quiero un TVO, yo quiero un TVO.
Doncs si voleu TVOs tots els dilluns, aquí l'Això ja no va a missa, en recomanem alguns, alguns més per la canalla, d'altres per lectures més adultes, però sempre bones recomanacions amb el Joan Pires, que pel que m'ha explicat fora d'antena, doncs s'ha passat el cap de setmana patinant per les carreteres de la Massana. Joan Pires, bon dia.
Bon dia, Òscar.
Com estàs? Esteu? Doncs escolta'm una miqueta, de cap on vols tirar avui?
Mira, avui em volia fer un personatge que potser és pel gran públic serà una mica desconegut, però pels fidels lectors de TVOs, de BD, de còmics, és un personatge que ha deixat un gran record i és un dels mites, dels grans mites del còmic franco-belga. I, a més, cada vegada que em truques, jo és com obrir un begul dels records, m'entens? Uh-huh. Uh-huh. Quan tu me dius de què parlem avui, vas pensant, dient, mira, avui parlaré de tal personatge. Però això és com el que dic, com el que deia la Carina, el begul dels records.
Sí, el begul de la Carina, mític.
Exacte, molt mític, com el personatge que te diré avui. Avui és un personatge creat per un gran guionista que és grec i un gran dibuixant que és Herman. El Herman, els dos autors, el personatge es diu Vernon Prince.
Vernon Prince.
Vernon Prince.
Vale? Si et dic que no el conec...
El personatge el vaig conèixer a l'any 67, imagina't, era l'estiu del 67, me'n recordo molt bé que tu acabaves a l'escola i t'anaves, teníem nosaltres un... L'estiu passàvem a Serenal, no? Un poble de Palma de Mallorca, i jo anava als hotels, tenien ser tot cada hotel, tenia una tenda de souvenirs, amb les quals portaven revistes i revistes de còmic també, i estava la revista Tintín. La revista Tintín és un mític, la mítica revista d'editorial Dullombard. Uh-huh. En aquesta revista, i me recordo que era l'estiu del 67, vaig conèixer el Vernon Prince amb la segona aventura del Vernon Prince, que es deia Tornado sobre Coronado, i amb la qual la revista també hi havia uns grans personatges de paper dels quals me vaig aficionar directament, com eren Michel Vaillant, Chevalier Ardem, tot aquests, hem parlat en aquesta
secció. N'hem parlat, sí, sí.
I, a més, curiós, en aquesta època, quan vaig comprar aquest TVO, estava sortint per entregues les entregues del Tintín al vol 714 cap a Sydney, del gran Hergé, diríem, el penúltim àlbum que es va publicar, que va dibuixar abans de morir, perquè l'últim ja va ser Tintín i los Pícaros. Uh-huh. Però ja t'ho dic, aquesta primera lectura de Vernon Prince em va meravellar perquè en grec, el guionista, coneixia molt bé les preferències de Lerman a fer imatges espectaculars i paisatges molt rics en detalls i sempre situava l'acció de cada episodi en indrets on la natura especialment era impactant, no? Arreu dels cinc continents, o sigui, passava pues, aventures amb grans volcans, aventures cap a selves exòtiques. Per què? Perquè el Vernon Prince, el guió de la història, és un personatge que hereta un vaixell que es diu el Cormoran, i a bord del qual se'n va a conèixer, bueno, comença a córrer tots els ports i tots els oceans del planeta, no? I sempre acompanyat de Barney Jordan, que és un mariner experimentat que va amb ell, i coneix un grum, que és el Jin, que és un jove indi, que és orfe i que el Vernon Prince el rescata en una situació difícil i el deixa com a grum del Cormoran. i això fa que tu passis unes lectures magnífiques, magnífiques, i a més va ser molt curiós perquè va néixer aquest personatge a l'any 66, 1966, i el tàndem Greg Herman va durar fins al 1977. Mm-hmm. A partir del 77, l'Herman deixa el personatge perquè es dedica a personatges més... Tenia molta feina i estava dibuixant Comanche, que era un altre personatge del Greg, i després deixa els personatges amb guionista, que no sigui ell, i es dedica a guionista amb guions propis i comença a treballar amb un personatge magnífic, que ja en parlarem en aquesta edició, que es diu Jeremia, que són aventures que es desenvolupen dintre d'un món ja destrossat, un post-apocalíptic.
En tot cas, per situar una miqueta la gent, Joan, avui estem parlant doncs més d'un explorador que no pas d'un heroi, no?
És més que explorador, aventurer. En principi el seu personatge estava una mica indefinit, era una mica de detectiu, periodista, però no era definit. Però a l'heredar, a part d'heredar aquest barco, el Cormoran, hereda una fortuna i es dedica a viure i a recórrer el món i com diuen, com se deia antigament als tebeos espanyols, diu a desfacer en tuertos, no? Uh-huh. I aquests, tot va durar, aquests 10 anys que va estar publicant-se aquest personatge, es van publicar 13 àlbums que són un mite, i jo dic, aconsello a tothom que els compri en francès, o també van sortir en castellà, en espanyol, van sortir en molts idiomes, però és una... ho llegeixes, però realment t'agradi o no t'agradi el còmic, són aventures pures i dures, i són molt, 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 molt interessants.
I escolta'm una cosa, Joan, el personatge, diguéssim, el text del personatge, el guió, sí, ens porta a llocs reals o és tot imaginari?
No, és imaginari. Bueno, surten puestos reals, com Bali, com puestos... Però, bueno, normalment, en el Soplido del Moloc, que és, va a una illa, la qual hi ha un volcà, que és una espècie de podríem dir, d'aquella famosa aventura, aquell famós volcà que va explotar, com es deia...
L'Etna.
Exacte. Llavors, però són ficticis.
No, t'ho dic perquè alguna vegada hem tret algun còmic aquí que hem dit, home, ja que molta canalla costa fer-los posar a llegir i no els acaba d'agradar massa estudiar història o geografia, que a vegades a través d'un còmic, si els llocs on et situes són reals i tal, a lo tonto, a lo tonto, t'acabes aprenent el mapa.
No, això són aventures que, bueno, es desenvolupen amb oceans reals i ports reals, però les aventures no són jocs... home, hi ha una aventura que és l'aventura en Manhattan, que sí, que és la tercera, que es desenvolupa a Manhattan, lògicament, però realment tu allà ho llegeixes com una aventura. Aventura, això és aventura. Aventura...
pura i dura.
Hi ha títols tan importants d'aquests 13 àlbums, com diu La frontera de l'infierno, El soplido del moló, La llama verde del conquistador o La fortaleza de las tinieblas. Tu, ja, els títols ja te marquen lo que trobaràs dins de l'àlbum.
I el que et pregunto sempre, com que estem parlant d'una cosa dels anys 60 i estem a l'any 2014, qui m'interessi el que estàs explicant i vulgui recuperar-ho, és una d'aquelles històries que és millor enganxar-la al principi o et pots enganxar la història on et peti?
No, la pots enganxar on peti. Lògicament, si l'enganxes al principi, els primers dos àlbums són una mica més infantils, però després agafa el traç de l'Herman, que és fantàstic, el traç. És el que realment... El Greg és un gran guionista, però el que realment marca molt les històries és el dibuix de l'Herman Hoppen, que a més vaig tindre, imagina't, que jo admirava en aquest dibuixant, i el vaig tindre fa 5 anys a la Masada Còmic, i el vaig conèixer, i escolta, per mi va ser conèixer un mite.
Mm-hmm. Estem parlant aquí de color o de blanc i negre?
Color.
Molt bé, i actualment, doncs, si algú es vol enganxar a aquesta lectura, està tot a disposició, ja sigui en francès o en castellà?
Sí, Edicions du Lombard, treu les aventures de Bernard Prince, han tret unes aventures també, normalment quan són aventures antigues, treuen una cosa que es diuen integrals, i han sortit els integrals en francès de Bernard Prince. En castellà, doncs, els trobem, encara no s'estan publicant, però es diuen que Planeta d'Agostini treurà uns integrals de Bernard Prince, com està traient el Jeremia, per exemple.
Uh-huh. I si li demanéssim al Joan Pieres, que va descobrir aquest personatge l'any 67, pol·lulant per botigues de souvenirs, quin és el punt àlgid, quin és el millor moment de totes les aventures?
cap als últims. Jo crec que hi ha un que es diu El Sortido del Moló, que és fantàstic, o La Fortaleza de las Tinieblas, que també és un àlbum per llegir. Els últims són una meravella, que la pena que el Herman deixés de dibuixar, perquè es va batint una mica de rencilla amb el guionista, i va dir una cosa que en un moment donat no va ser massa apreciada, que va dir, quan va començar a dibuixar Jeremia amb guions d'ell, diu, el dibuixant que sap dibuixar, sap escriure. Això ho va dir ell, i això va saber molt greu a molta gent, perquè realment hi ha dibuixants que no saben escriure, que són dibuixants, una meravella de dibuixants, però han d'estar baix la tutela d'un guionista, que hi ha grans guionistes. Això li passava també al Giró, al Jean Giró, amb Blueberry, Charlie E., era el guionista, i jo crec que Blueberry, sense el Charlie, no hauria sigut Blueberry.
Home, suposo que la frase no va caure massa bé i va caure així com una gerra d'aigua freda, més que res perquè diu un dibuixant sap escriure com venent a la moto, que no perquè sàpiguis escriure sàpiguis dibuixar.
Exacte, això ho va dir en un moment donat, jo suposo que va en un moment d'eufòria, de dir, clar, estava molt agobiat, estava, i a dir que és un guionista que ara, un dibuixant, que ha fet grans sèries, a part de Jeremia, Les Torres de Buda Morí, i ara està fent els últims àlbums que està fent, els està dibuixant amb guions del seu fill.
Mm-hmm. En tot cas, el que sí que m'ha sorprès d'això que m'has dit, dic, quins recomanaríem? Diu, els últims. Normalment aquestes coses passen amb tot, amb grups de música, passen amb nissagues de cinema, que comencen molt forts i després la cosa va baixant. Aquí al revés.
Normalment, Òscar, quan tens, hi ha grans dibuixants o grans sèries, que tu quan comences costen una mica, potser les trobes una mica infantils. Jo, per exemple, a Forn Abajo, de Charlie i Giró, el famós Tenet de Blaberry, Forn Abajo, és un dibuixos bastant senzillots, perquè Moebius, o sigui, Giró seguia una mica la línia de Gigé, però encara que el guió era magnífic, estava basat en les grans pel·lícules americanes del Forn, no? I després les últimes ja eren bueno, una passada. I els dibuixos, el dibuixant normalment va millorant, i jo mai he mirat, al principi, algú que sigui lector, que no sigui lector de còmic, es pot fixar més amb el dibuix. Tu agafes un còmic, ho obres, i si t'agrada, el compres, i a lo millor és un bodrio. Uh-huh. I, o al revés, agafes el dibuix i no te donen, dius, aquest no m'acaba de dir, no el compres, i després és una meravella, al tanto, això no s'ha de dir, i moltes vegades pequem d'això, o bueno, la gent peca de comprar el dibuix, si ve un dibuix molt maco, però això serà bo, i a lo millor no és infumable.
Clar, és que això...
Jo tinc casos que no parlo, perquè no m'agrada criticar, perquè tothom té el seu... Hi ha alguna sèrie que dius, hosti, quina meravella, però diu, això no puc amb ella.
Mira, això m'ha recordat una frase, no recordo qui la va escriure, però sí que l'he llegit moltes vegades, que és sobretot amb el tracte a les persones, segons quina raça, segons d'on venen i tal. Una vegada llegia, diu, jutjar una persona per la seva condició o per la raça o el que sigui, diu, com jutjar un llibre per la tapa.
Sí, exacte, és veritat. Perquè, a veure, a nivell de màrqueting, si te fixes, els grans llibres no venen per tapa. I a lo millor veus uns altres llibres, tu vas a una llibreria, i avui en dia una quantitat, hi ha un ventall importantíssim, i si no estàs molt al dia sobre la lectura, comences a mirar, i a lo millor agafaries algo perquè dius, ostres tu, això pinta molt bé, no? I quan comences, dius, escolta, no passo de la segona.
Sí, sí, a mi això em passa especialment a l'estiu, que tenim més temps, diguéssim, per fer lectura i tal, allò típic que vas al quiosc i veus alguna cosa per allà, dius, mira, un llibre de suspens que pinta bé, i el que dius tu, arribes a la pàgina 2 i dius, mare meva, no anem bé. I en canvi agafes alguna altra cosa per allà que dius, no fa gaire bona pinta i disfrutes com una bèstia.
Jo això sempre ho deia, Òscar, amb un autor importantíssim, i que era l'Hugo Pratt. Hugo Pratt, Corto Maltés, és, diríem, el fènit, no?, del còmic. Però els dibuixos, molt senzills, molt senzills, o sigui, blanc i negre, i amb un traç, o, per exemple, agafes obres actuals, el Paco Roca és un gran, mira tots els premis que ha guanyat, les seves obres són magnífiques, Arrugues, l'Inviano del Dibujante, però tu mires els dibuixos, vale, no són... Però escolta'm, diuen tant, són tan forts, que dius, ostres, en canvi agafes els dibuixats, per exemple, a l'Herman, que això és, a més, dels d'anys enrere, no? Dibuixants com l'Herman, que tu veus una pàgina d'allà i veus unes vinyetes que dius que, escolta'm, al·lucines.
El que passa que a vegades, segons quin text, Joan, suposo que estaràs d'acord que precisament la gràcia està en la senzillesa.
Sempre, sempre, jo crec que sí. La senzillesa i el guió ben traçat,
sí, sí.
I un bon guió. Això passava a l'Uderzo, bueno, està passant a l'Uderzo amb els últims, des que va morir el Gini, per exemple, per dir un cas molt conegut, no? Però bueno,
escolta'm,
és això i que continuï, sí. Que continuï.
Una última cosa que et pregunto sempre. El personatge aquest ha sortit de les vinyetes per anar cap al món del dibuix animat o del cinema o s'ha quedat
no.
al llibre?
No, se va quedar al llibre. Perquè, ja dic, és un personatge que ha creat història i ha quedat, eh? Però, clar, el ser un personatge que va estar 11 anys, del 66 fins al 77, al mercat, no ha arribat a quajar. Els personatges de cara a la gran pantalla són personatges de llarga durada que, al final, els reinventes, eh? Al tanto. Els tornes a reinventar, però tu agafes el nom. Tintín, pega. Astèrix, pega. Però tu ho reinventes després.
És que t'ho dic més que res perquè ara es porten molt aquestes... A part de la gran afició i el filó que han trobat amb les coses de vampirs que ja s'estan fent cansines, els temes aquests de mar, de pirates, d'aventurers i tal, es porta molt. Només has de veure la nissaga de Pirates del Caribe i algun altre. Sí. Per això et deia, dic, home, que sembla una d'aquestes històries que dona rotllo.
Dona rotllo. Ten en compte que aquí, ara, per exemple, que parles de Pirates del Caribe, me'n recordo que l'Herman va fer l'storyboard d'aquella pel·lícula que deia Pirates, per cert, del Polanski. O sigui, va ser l'Herman que va dibuixar tota l'storyboard. I l'Herman, l'última aventura que ha fet, ha tret una aventura de pirates, amb guió del seu fill, que ha sortit ara fa un parell de mesos, i també és un tema que domina molt.
Juanito, que ens retrobem la setmana vinent i a veure què ens descobreixes.
Pues venga, d'acord. Un abraçada a tots i fins a la setmana vinent.
Te'n vas a fer una miqueta al Schwarzenegger, no m'han dit?
Sí, una mica.
Vas a fer una mica de peses, vinga. Cuida't molt.
Això de peses, deixem la... Jo suposo que després amb la canyeta millor.
Cuida't molt i records al personal d'Anyós. Una abraçada. Adéu.
Yo quiero un TVO.